Bona tarda. Avui dilluns 17 de març i us parla la Sara Vella.
Info migdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
La nova planificació per fer realitat el Regull Centre rebrà llum verda avui dilluns. Serà el ple municipal de març, on el govern que conformen Junts i Esquerra, que sumen majoria, portarà a aprovació l'acord entre l'Ajuntament i Ferrer per desenvolupar la zona d'habitatge dotacional, equipaments i residències. És un dels punts destacats de l'ordre del dia de la sessió, que començarà a les 3 de la tarda i que es podrà seguir en directe a través de Cugat Mèdia. El projecte preveu desenvolupar llars de caràcter dotacional, equipaments públics per ubicar diferents instal·lacions de serveis urbans, residències privades i una plaça que connectarà el nou complex amb la ciutat. El consistori ha treballat en una nova planificació que inclourà un sostre de 2.000 metres quadrats amb alçades edificables de planta baixa més 4 i descartant la construcció d'habitatge lliure. El govern també sotmetrà a votació el plec de condicions del nou contracte de manteniment de zones verdes. Amb aquest document, l'Ajuntament gastarà 4,3 milions d'euros cada any durant 4 anys, amb previsió que es pugui prorrogar 12 mesos més. El plec preveu la incorporació de més treballadors d'aquesta àrea, així com més dies de poda, més arbres plantats i criteris de sostenibilitat. El ple també debatrà l'aprovació del Pla Director de les Arts Visuals i Plàstiques per al període 2025-2029. Es tracta d'una eina de planificació que busca ordenar, potenciar i donar visibilitat al sector artístic de la ciutat durant els pròxims 5 anys. La sessió també servirà per fer constar l'aprovació de la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona. El text ha prosperat a la Junta de Portaveus amb vots a favor de tots els grups, tret del PP i Vox, que van votar-hi en contra. De fet, el dia de la commemoració del 8M va ser l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau l'encarregada de llegir el text.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Pi d'en Xandri ja s'ha incorporat al catàleg d'arbres i arbredes monumentals del país, tal com es va publicar el 8 de març al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el primer arbre santcugatenc i el quart del Vallès Occidental distingit com a arbre monumental. La distinció reconeix el valor monumental històric o científic de determinats exemplars d'espècies arbòries, convertint la seva conservació i protecció en una necessitat d'interès públic. El ple municipal va donar llum verda a la tramitació de la declaració del Pi d'en Xandri com a arbre monumental de Catalunya en una moció aprovada per unanimitat ara fa un any. En aquesta moció es va declarar el 2024 com a any Pi d'en Xandri per commemorar el 250 aniversari del seu naixement. El Pi d'en Xandri és una de les entrades més conegudes al Parc de Collserola. La seva imatge amb una gran branca separada fruit de l'afectació de la nevada de 1962 i el seu tronc apuntalat per tutors s'han convertit en un símbol que el 2024 va fer 250 anys. I és que és una de les coses que ha permès el seu seguiment regular després de l'atac que va patir el 1997, justament aquesta, poder datar el naixement d'aquest emblema de la ciutat. I el naixement data del 1774. Es tracta d'un pi pinyoner de 24 metres d'alçada i més de 21 d'amplada que s'ubica a la finca de Can Carreres, al camí de Can Borrell, al sector de la Torre Negra. La seva ubicació i l'intent de talar-lo i cremar-lo l'han convertit en un símbol d'identitat santcugatenca i de preservació de l'entorn natural de la Serra de Collserola. A més, el Pi d'en Xandri ja va ser nomenat arbre d'interès local i comarcal l'any 1995.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Leo és un nen de Sant Cugat de 13 anys que des de fa un any es troba sota la custòdia exclusiva de la seva mare, Enri Garcia, tal com van recollir les cautelars del jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Rubí. Durant aquest temps, les visites amb el seu pare s'han realitzat en una oficina dels serveis tècnics de punt de trobada. Ara, alerta a la mare, el magistrat ha capgirat la situació, interpreta que la dona està manipulant l'infant i li retira la pàtria potestat, malgrat que el menor ha manifestat per escrit la voluntat de quedar-se amb ella. Ho explica la mateixa mare a Cugat Mèdia.
Me dieron la exclusiva, o sea, creyeron al niño, hablaron con el niño, todas las pruebas que aporté y demás. Ahora, un año después, el mismo juez ha decidido quitarme totalmente todo, sin ningún tipo de prueba objetiva. Solamente con la valoración del padre de que yo manipulo a mi hijo. Entonces me han quitado patria potestad.
El traspàs efectiu de la custòdia havia de fer-se aquest diumenge a l'oficina de Sant Cugat dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada. De moment, però, l'infant, que s'ha mantingut a l'interior del cotxe en tot moment, ha imposat la seva decisió de quedar-se amb la mare. Al lloc s'hi han desplaçat 4 agents dels Mossos d'Esquadra i 3 de la policia local. El cos de seguretat català comunicarà al jutjat com ha quedat la situació. García tem que el magistrat ordeni que la custòdia del seu fill li sigui retirada per la força. Cugat Mèdia, que ha seguit in situ l'episodi d'aquest diumenge, ha ofert al pare la possibilitat de dir la seva, però aquest ho ha declinat i es remet a la decisió del jutge.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
En l'àmbit cultural, a prop del cel, és el projecte fotogràfic de Cugat Foto que reuneix 6 exposicions que exploren diverses visions de la muntanya en el marc del 40è aniversari de l'expedició catalana a l'Everest de 1985. L'Abacus, el Casal de Mirasol i el Club Muntanyenc són els espais que acullen les mostres des d'avui, aquest dilluns 17 de març. A més, el projecte inclou una taula rodona el 6 de maig a les 7 de la tarda a l'Abacus amb Conrad Blanc i Lluís Gómez, part de l'equip expedicionari. Cada fotògraf interpreta la muntanya des d'una perspectiva espiritual i filosòfica, tractant temes com l'activitat física i esportiva, el viatge o el turisme, el respecte i la sostenibilitat, l'herència cultural i la connexió emocional i psicològica.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'alumnat de l'Escola Fusió Música i Dansa ha estat guardonat amb un total d'11 distincions al concurs Baslav Nijinsky 2025 que s'ha celebrat a Osca aquest cap de setmana. Concretament, els santcugatencs han tornat a casa amb 4 medalles d'or, una medalla de plata, 4 medalles de bronze, el Premi Especial Nijinsky 2025 i una beca que consisteix en una invitació d'una setmana amb la Companyia Nacional de Dansa. I amb aquest últim apunt esportiu, deixem això per ara. Trobareu més notícies, com sempre, a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer un repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
Doncs bé, amb molt moviment de marcadors, malauradament hem d'explicar dues notícies que no ens agraden. Una és el subcampionat de Copa de la Reina assolit pel Rugby Sant Cugat a la final disputada a Madrid després de perdre davant el conjunt de Valladolid, davant el Xami El Salvador. I l'altra és que el Vòlei Sant Cugat no s'ha pogut classificar pel playoff pel títol. Va perdre aquest dissabte a Valldoreix. També hem d'explicar que hi ha canvi a la banqueta de cara a la propera temporada. En definitiva, un cap de setmana no massa positiu pel que fa a resultats, eh?
Però a part dels resultats que tot seguit repassarem en format breu, Joan, avui tens molta companyia i molta teca per explicar-nos.
Doncs sí, molta companyia, perquè qui diu que l'esport no té edat té tota la raó, perquè avui ens acompanyen dos protagonistes amb dues històries personals força destacades. En Joan Navarra és esquiador, té 85 anys i ha disputat totes les edicions de la Marxa Beret, aquesta cursa de fons d'esquí. I també tenim una altra història personal destacada, Ricardo Iranzo, primer atleta que amb 72 anys, una agudesa visual per sota el 10% en un ull i discapacitat en el 77%, ha estat capaç de travessar 6 de les grans carreres que formen el circuit de grans maratons.
Aquestes Big Six, eh? Quina enveja.
Quina enveja, sí, sí. I també parlem de pàdel inclusiu, perquè l'associació Pàdel Amic organitza un torneig internacional amb 100 parelles el 27 d'abril, gent que fins i tot vindrà d'Austràlia. Per tant, podem dir que avui el programa doncs tindrà molta teca i, a més, també parlarem amb Leo Passerina, el tècnic del Vòlei Sant Cugat, que tanca el cicle d'un any a la banqueta vermell i negre, que l'últim mes no ha pogut estar al capdavant de l'equip per una operació que va tenir, se li ha infectat al tendó d'Aquiles, i parlarem amb ell del que ha estat aquesta temporada una mica estranya, però que sens dubte també ha gaudit a la banqueta del Club Sant Cugat.
Doncs un programa farcidíssim, d'actualitat i d'històries personals que ens agraden moltíssim. Anem per feina, anem a fer aquest resum dels resultats esportius, perquè si no, tanta teca, no tindrem temps.
Posem en ordre els números i els marcadors d'aquesta jornada. Començarem parlant del Rubí Sant Cugat femení 0, El Salvador 50.
Les santcugatenques es veuen superades àmpliament a la final de la Copa de la Reina pel conjunt de Valladolid.
DSB Club Voleibol Sant Cugat 1, Abarca Menorca 3.
Les santcugatenques tanquen la temporada novena plaça i amb Joshua Pérez com a nou entrenador per a la temporada vinent.
En hoquei patins, Oxigen Patiu, Hoquei Club Sant Cugat femení 2, Vilassana 4.
Les de Borja Ferrer planten cara a un dels favorits per endur-se la Lliga.
Més hoquei patins, Xum Massanet 5, Oxigen Patiu, Hoquei Club Sant Cugat masculí 2.
Tencs s'apropen perillosament a la zona de descens.
En futbol, el Catllà 1, Sant Cugat masculí 2.
Nou triomf dels de Joel Bravo, que se situen a quarts a tocar de la fase descens.
Més futbol, Cerdanyola 0, Sant Cugat femení 10.
Contundent golejada vermell i negre al camp del Cuer.
En futbol sala, Olímpic Floresta 7, Montornès 2.
Els de Joan Pinilla sumen el tercer triomf consecutiu.
Més futbol sala Sant Cugat femení 4, Viratorrada 3.
Triomf vital de les Sant Cugatenques per allunyar-se a 3 punts de la zona de descens.
En vol Sant Vicenç 29, en vol Sant Cugat 28.
Els Sant Cugatencs encaixen la segona derrota de la temporada, però segueixen líders.
I per acabar, en bàsquet, Montgat 76, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 57.
Els de Gavi Payet tornen a perdre després de 3 triomfs consecutius. Joan, jo ja m'acomiado, us deixo amb totes aquestes històries i torno després amb una entrevista, ja us deia, per parlar de l'Estènia primaveral. Fins ara.
Fins ara.
Esport en marxa.
Doncs comencem el programa i ho fem parlant del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que aquest dissabte va caure derrotat davant la Barca Menorca per 1-3 i ha tancat la temporada novena plaça. S'ha quedat a pocs punts d'arribar a aquesta vuitena posició que dona dret a jugar al playoff pel títol. I d'aquest partit, doncs, hem d'extreure algunes notícies. La primera és que Leo Passarine no continuarà la temporada vinent al capdavant del primer equip. El seu substitut serà precisament el segon entrenador, Joshua Pérez, qui ha agafat les regnes en aquest darrer mes per problemes de salut del tècnic brasiler, del Leo Passarine. I el Leo ja el tenim a l'altra banda del fil telefònic, en directe aquí a l'Esport en Marxa. Leo, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bé, com estàs tu?
Bueno, ahí, recuperándome. La verdad que está siendo bastante difícil, porque, bueno, hemos tenido una lesión la principal temporada, la jornada 6, la ruptura del tendón de Aquiles, que me he operado, he seguido entrenando todo, pero se le ha complicado con la herida. Tengo una infección y me han vuelto a operar y ahora está costando que cierre.
En teoria, la previsió és que puguis tornar un altre cop al club, dic, després d'aquesta baixa. T'han matat algun termini o és lent, això?
Lento. Yo creo que para la próxima temporada sí, ya estaré, pero al final de esta no. Y es más, todavía no. Tampoco tenía muchas funciones. Este año solo lo están cogiendo en el Superliga 1, así que bueno, voy a aprovechar para recuperarme bien y a ver si llego en plenas condiciones para la temporada que viene.
Una manera agradable d'acabar la temporada, ¿no? Porque no sé si es pateix més des de fora que des de dins, obviamente, ¿no?
Sí, la verdad que ha sido muy duro porque he intentado seguir después de la cirugía, pero no estaba en condiciones, no podía apoyar el pie, bastante complicado, la verdad.
Amb què et quedes d'aquesta temporada?
Bueno, ha sido una temporada dura, ha sido una temporada complicada, atípica, ¿no? Hemos empezado muy bien, con muchas ganas, con unos buenos resultados y buena dinámica. Y bueno, luego tuvimos el handicap de Ana Newson, que no pudo seguir en el equipo, fue una baja importante, aunque Inés ha hecho una excelente temporada, ha crecido muchísimo y ha demostrado que puede estar ahí jugando. Sí. Así que muy contento por ella. Pero bueno, es una jugadora importante y la mía también. La jornada, creo, si no me equivoco, fue la jornada 6, donde me rompí el tendón de Aquiles y a partir de ahí fue bastante complicado. Pero bueno, tenía nuestros objetivos, era estar en la Copa, estar en los playoffs. La primera hemos cumplido, la segunda hemos luchado hasta el final, pero evidentemente no pudimos entrar.
Y a Europa también fue un gran papel.
Sí, la verdad que sí, no esperábamos pasar la primera ronda y fue una grata sorpresa, sobre todo por la siguiente que hemos jugado contra Kiere, que fue un rival y una experiencia inolvidable.
Ara Leo Passarine continuarà vinculat, òbviament, al DSB Club Voleibol Sant Cugat i agafa les regnes del primer equip, el Joshua Pérez, el teu segon entrenador, també havia estat amb el Rafa Ruiz. Com el veus? El veus preparat, entenc, no?, per agafar aquest repte majúscul?
Sí, jo crec que sí. Al final, Joshua viene muchos años, cuando lo trajimos al club, que no llegué, yo me acuerdo, era un niño de 18 años y vino ahí a coger los primeros equipos y lleva muchísimos años en el club. Yo creo que puede hacer un gran trabajo y estoy muy contento que lo lleve.
Molt bé, doncs, Leo Passarine, primer de tot que es recuperis i que properament ja puguem veure les pistes de cara a la temporada vinent, segons ens has explicat. I després agrair-te, com sempre, el tracte personal amb aquesta casa i amb mi, amb la meva persona, i també aquell viatge a Ginebra, a Suïssa, que vam gaudir molt amb aquella victòria i, sens dubte, abans d'entrenador, ets una gran persona. I, com sempre, moltes gràcies i parlem ja quan estigui recuperat de cara a la temporada vinent.
Venga, pues muchísimas gracias, Joan, a vosotros también por siempre estar presente y echarnos una mano con la difusión.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs ara anem a explicar diferents històries personals perquè sempre ens agrada apropar l'esport santcugatenc i, a més, si ho podem fer en primera persona i amb esportistes, que té un mèrit enorme el que fan. Si no, ja m'ho direu quan acabi aquesta entrevista. Anem a parlar del santcugatenc Ricardo Iranzo. Ricardo, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, el Ricardo, perquè ho sapigueu, té 72 anys, és la persona... la primera persona cega de més de 70 en acabar les 6 grans maratons. Això vol dir que ha finalitzat aquestes curses i ho ha fet, com sempre, acompanyat d'una guia. Té una agudesa visual per sota el 10% en un ull i una discapacitat del 77%. Ha disputat les maratons de Tòquio, de Chicago, també de Londres, de Nova York, de Boston, de Berlín. I la darrera ha estat, com dèiem, a Tòquio. Al voltant de les 4 hores i 20 minuts en completar aquest recorregut de més de 40 quilòmetres. Ricardo, et sents un afortunat?
Sí. Bueno, pero totalmente... tienes que buscarlo. Tienes que esforzarte. Cuesta mucho. Pero sí, me considero afortunado.
¿Qui és el Ricardo?
Pues una persona que aquello que ha hecho en su vida, bueno, que las cosas, como todo el mundo, tiene momentos malos, tiene momentos buenos, pero cuando se propone una cosa, va por ella, va a intentarlo hacer. Si tienes mis obligaciones, o sea, yo soy de los que creo que las dificultades hay que enfrentarse a ellas, porque si no el objetivo no existe. Y entonces creo que hay que luchar mucho, y mucho, y han costado mucho, ¿eh? Solamente te puedo decir que yo solamente sé lo que ha costado. Sí, he tenido aparte he tenido un equipo buenísimo, que han sido toda mi familia, mis cuñados, amigos, mis hijos, todos han estado ahí cuando los he necesitado. Pero lo principalmente, que ayer hice, el otro día hice mucho hincapié en los guías. Yo he tenido dos cuñados guías. Una chica que trabajaba conmigo, guía, he tenido guía, un valenciano de guía que prefiere correr conmigo que correr solo, ¿sabes? Es que la palabra guía hay que valorarla también. Nos ayudan mucho, 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 y yo estoy muy agradecido con ellos. Y aparte, se nos ha presentado... Yo empecé, había corrido de joven, había corrido también en momentos malos, y entonces es una válvula de escape, porque me gustaba. Y empecé con media maratón, que hice San Cugat, cuando se hacía San Cugat antiguamente, se hacía la de Granollers, y luego ya empecé la Maratón de Barcelona. Que entonces Maratón de Barcelona, gracias hoy al trabajo que ha habido, se hace en Barcelona. Porque antes empezaba en San Andreu, se iba por los polígonos y se acababa por detrás de Montjuïc. Y iba solo. Me fijo, corríamos 2.900. Y he corrido 6. Luego en Barcelona, ahí este año no he corrido porque tenía la otra. Pero sí he corrido bastantes de Barcelona, y medias maratones de San Cugat las había corrido todas. Y las de Granollers también. Y Sitges. Ahí, y luego ya me fui a correr Valencia, y corrí Valencia, pero Valencia ya vino después, cuando ya a los 50 y algo, 50, me quedo ciego. Este ojo lo pierdo de una noche para otra, y en este otro ojo me quedó un resto visual, pero que ese resto visual bajó enseguida. Ya aquí ahora hay menos de eso, habrá más, porque veo, no, la televisión no puedo verla, puedo ver las sombras, puedo ver oír las voces, pero que lo vas venciendo, no puedes hundirte. Y que me dije, fue el cumpleaños mío a los 70, y digo, oye, si yo he visto esas en televisión, esas las carreras estas de las maratones, digo, me gustan las maratones, había ido a San Sebastián también, digo, y no he corrido ninguna, pues me voy a autorregalar un maratón de estos. Y me autorregalé, y dijimos, ¿dónde podemos ir lo más rápido? Era en octubre, esas fechas de ahí, y era la de Chicago. Fuimos a Chicago, hicimos muchas amistades, y oye, maravilloso. Maravilloso todo el ambiente y todo. Y entonces veo lo que te enseñé antes, la morona. Digo, ¿y esto qué es? Dice, esto son las seis mayores. Digo, yo también lo quiero. Y así empezó. Entonces ya cogí, fue Londres, y las he ido con mucho esfuerzo. No hay ninguna sola, que salvo Chicago y Londres, que no haya tenido problemas en caídas, en fiebre, una fiebre muy grande para Boston, que llegué, pero siempre he terminado, siempre. Y más esta última, que ha sido... Esta última, muere mi hermano el 6 de febrero, hermano gemelo, el 6 de febrero, yo tenía que correr el 2 de... Y dije, ¿qué le puedo hacer? Y se la dediqué a él. Digo, esta la tengo que acabar así, sí o sí. Solo te diré que por la noche, cuando estaba en la habitación, tenía mucho el sistema nervioso alterado, por si no acaba, pero dije, no, se la tengo que dedicar. La mucha sed. Si yo no hubiera tenido la mujer que tengo, no la puedo hacer, porque me ha ayudado muchísimo. Muchísimo. Y ya los días. Pero esta, digo, se la dedicaré a él. Ya tenía algo para terminarla. Sí o sí. Por eso no te puedo decir que no, porque sí o sí. O sea, hubiera tenido que caer, si no, acabo. Pero así me han ocurrido muchas cosas. Y luego tengo una satisfacción muy grande cuando termino. Y encuentro que las personas, cuando tienen edades, ya cuando empiezan como la mía, tienen que encontrar o buscarse cosas, ya puede ser distracciones, pero que les llene mucho. Porque así vuelves a tener energía, vuelves a tener... Sentarse en el sofá no sirve. Yo no sirvo para eso. Pero sirvo para poder decir, aunque no vea, pues voy a intentar llegar hasta aquí, voy a hacer esto, voy a hacer otro. Creo que tenemos, para revitalizarnos, para sentirnos vivos, para sentirnos bien, tenemos que tener esa energía que se puede tener a cualquier edad.
¿Y ahora quién repta tens? ¿Tens algún repta mes o no?
Hombre, espérate, el día de mi cumpleaños van a salir. Si es que lo sé. Sí. Tengo ahora el que tengo es el de... ¿sabes qué? La maratón, la palabra maratón es maratón Atenas, y dicen que es muy dura, que es dura, pero dice que un maratoniano, no es maratoniano, me lo dijo un buen amigo que lleva ya 57, y me dice, es que tienes que correr esta, si no, no serás maratoniano, y ya está, ya la tengo. Y Valencia voy a correr Valencia media y maratón, y esa estoy apuntado ya.
Molt bé, doncs, Ricardo Iranzo, ja han escoltat el testimoni prou evident i prou significatiu del que és fer esport i, a més, vèncer tota resistència. Ricardo, un plaer que hagis vingut aquí, molta sort, i a gaudir d'aquest esport que no només és esport, sinó és una forma de vida. Moltes gràcies per atendre'ns
i
per
tot això. Moltes gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I d'una història personal del Ricardo Iranzo a una altra, que és, en aquest cas, encara de més edat. Ens situem, parlem de Joan Navarra, esquiador de fons, 85 anys, i que ha completat totes les edicions de la Marxa Beret, 45 edicions, la darrera amb 700 fondistes. Ell fa la categoria de 10 quilòmetres. Joan Navarra, molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.
Què té aquest senyor que amb 85 anys encara mou els esquís?
Afició. Afició per un esport que el vaig començar als 17 anys amb una afició que hi havia aquí a Sant Cugat que ens van donar peu a que nosaltres també comencéssim. Començo per dir que els primers esquís me'ls vaig fer jo. Jo sóc fuster, de principi sóc fuster. I a partir d'aquí l'afició ens va portar a anar a esquiar a la Molina. Sortíem de Sant Cugat en bicicleta per anar a agafar el tren a Montcada, i de Montcada amb el tren blanc el diumenge a esquiar i tornar a agafar la bicicleta i cap a casa. En aquella època no hi havia cotxes, a l'edat nostra no en disposàvem i havíem de fer servir el tren, per descomptat, que era l'únic camí que teníem per anar a la Molina. Allà vam començar a fer esquí de fons. A partir d'aquí vaig anar a fer la mili a Can d'Anjou. Allà vaig practicar molt més esquí de baixada i esquí de fons, les dues coses. Després ja vaig anar amb el Centre Excursionista de Catalunya a fer esquí de fons. Vaig ser 5 anys campió de Catalunya de diferents especialitats i a partir d'aquí va començar a agafar l'afició a fer carreres llargues. La carrera més llarga que es feia en aquells moments i mítica era a Suècia, la Vasaloppet, que era de 90 quilòmetres. La vaig fer dues vegades. Després he corregut durant molts anys el Campionat del Món de Veterans. M'he deixat, quan vaig fer la mili, vaig córrer el Campionat del Món d'esquí, també, amb militars, a Chamonix. I després he fet esquí de fons per tota Europa, per Suïssa, França, Itàlia, Alemanya, Suècia, Noruega, Finlàndia, Alaska, Canadà, darrere de fer els màsters d'esquí de fons i carreres llargues. He fet la bassa i durant 11 anys seguits una carrera de 90 quilòmetres que es feia tocant a Garmisch-Partenkirchen, a Alemanya, la marxa longa a Itàlia, la Ito a Finlàndia. És a dir, l'afició de l'esquí de fons m'ha portat a voltar per tot el món.
I quin secret té perquè amb 85 anys encara faci la marxa de Beret?
Ara el que faig és distreure'm, fer una passejada, perquè els 10 quilòmetres, diguem-ne que és passejar 10 quilòmetres, però bueno, és mantenir l'afició, que si vaig anar ja a la primera prova i les he fet totes, menys una que tenia problemes a l'esquena i no la vaig poder córrer, és l'única que no he fet. I ara, doncs, m'agrada mantenir-ho. Això ha vingut de que durant tota la vida he anat a córrer pel Tibidabo. És a dir, el Tibidabo ha sigut el punt d'entrenament meu fins als 60 anys, que em van operar de l'esquena i es va acabar el córrer. Però els esquís de fons et permeten passejar sense tenir que fer esforços extres.
I per acabar, què és per vostè l'esport? I més concretament l'esquí de fons.
Bueno, per mi l'esport ha sigut la part de la meva vida d'afició i per mi forma el món del fons. Tots els esports que són de fons formen molt el caràcter. La resistència, el no donar-te mai per vençut i lluitar fins l'últim moment. I això és el que ensenya l'esport.
L'any que ve tenim Joan Navarra...
Si m'ho permet la salut, per descomptat.
Molt bé. Doncs així ho esperem. Ens agradaria arribar als 85 anys també com vostè, eh?
Bueno.
Ens hem de preparar, no?
Sí, és qüestió de no deixar-ho. L'esport és sempre fer alguna cosa, sempre fer alguna cosa. No dir mai fava. Sempre hi ha possibilitats.
Molt bé, doncs queda clar, queda dit, el Joan Navarra, que ens ha explicat la seva història personal i el seu testimoni, òbviament prou destacat i prou important, perquè amb 85 anys fer aquesta marxa de fons no està a l'abast de tothom. Joan, moltes gràcies per atendre'ns, i el que és més important, any vinent a seguir esquiant.
Això s'ho procurarem, moltes gràcies.
Molt bé, a vostè. Afrontem la recta final d'aquest programa, d'aquest Esport en Marxa. Hem parlat amb Leo Passarín, el tècnic del DSB Club Voleibol Sant Cugat, que ha tancat l'etapa d'un any al capdavant de la banqueta. També hem tingut aquí el Ricardo Iranzo i el Joan Navarra, dos exponents, dos esportistes, que tot i que tenen ja més de 70 i 80 anys, doncs continuen fent esport. Quin mèrit i quina bona feina. Com també fa una molt bona feina la Família Amic, que és una associació dedicada al pàdel inclusiu, i que atenció, perquè el 27 d'abril arribarà a Sant Cugat, i concretament al Club Tenis Natació Sant Cugat, la 8a edició del torneig internacional inclusiu de pàdel, amb 100 parelles i gent que fins i tot vindrà d'Austràlia. I avui tenim dos dels exponents d'aquesta entitat. Primerament saludem el Robert Nogueras, que és monitor d'aquesta associació i a més fa una tasca de voluntariat prou important. Robert, molt bon dia.
Molt bon dia.
I després també tenim un crac del pàdel aquí, ens acompanya el Marc Cotillas. Marc, bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, Robert, explica'ns una miqueta quina és la tasca que es fa a l'entitat. Entreneu tots els dijous a les pistes de pàdel de la Jaume Tubau, teniu 15 nois, i una mica també lligat amb això al torneig, no?
Doncs bueno, el dia 27 d'abril de 2025 farem el torneig de pàdel aquí al Club Tenis Natació de Sant Cugat. Està tothom invitat a participar. I bueno, realitzem també altres activitats com excursions, sortides a PortAventura, expressió corporal, amb la finalitat d'incloure aquestes persones amb diferents capacitats a la societat i passar-ho tots molt bé.
Les inscripcions encara estan obertes, no? Es pot apuntar a tothom que vulgui, eh?
Està ara mateix obert i es poden inscriure a familiaamic.cat.
Teniu algun topall, algun límit de dir, ara mateix tenim 100 parelles, quantes podríem acollir?
Ara mateix hi ha 100 parelles, que són unes 200 persones, i està obert, com et dic, a tothom. Ve gent d'Austràlia, de diferents llocs de Terrassa, està obert.
Molt bé. Clar, tu fas un voluntariat, una tasca prou important. Quin és el retorn com a persona que tu tens?
Bueno, doncs, òbviament, aquestes persones són molt alegres i amoroses, i el retorn és algo que és inexplicable, no? Realment estic molt satisfet i és algo que es fa de manera natural i solidària, però guanyem tots.
I la teva passió pel pàdel quan sorgeix?
Doncs bueno, simplement a partir de realitzar aquí ping-pong a Sant Cugat, doncs decideixo apostar per a través d'un amic meu a fer el pàdel amb ells per ajudar realment.
I en aquest torneig què esperes? A banda del tema esportiu, que és el de menys, però suposo que els vincles que es creen allà són potents, no?
Sí, són vincles molt forts que es realitzen, Marc?
Sí.
I bueno, la tesi seria tres paraules, no? Solidaritat, inclusió i respecte per tots. Mm.
Doncs mira, tenim aquí un bon exponent, com és el Marc Cotillas, que forma part d'aquesta associació. És un crac del futbol, que l'ha hagut de deixar, no?, per temes laborals, sí o no, Marc?
Sí.
I ara, al pàdel, què esperes d'aquest torneig? Què t'aporta tu al pàdel?
A mi al pàdel moltes coses, d'estar que els meus companys que tinc sempre, i també em sembla que també bé, i hi ha moltes coses de tirar-ho endavant.
Podem dir que ets un dels favorits a guanyar o no?
Jo penso que sí.
Sí?
Sí.
T'estàs preparant bé o no?
Jo crec que sí.
Molt bé. El pàdel, per què et serveix a tu jugar a pàdel?
El jugar a pàdel que em dona força i intentar tenir energia i tenir sempre autonomia.
Mm-hmm. Molt bé. I de cara als dies que vas, els dijous, a entrenar-te allà a les pistes de pàdel Jaume Tubau, què us expliquen, què us ensenyen?
Que ens ensenyen que el cop de la paillet de Villa... També ens ensenyen les bolides que fem. També fem els com se diuen, els biops que fem allà. I també fem uns callos allà. I quan acabem, fem partits.
Molt bé. T'agraden més els partits que entrenar, no?
Sí.
Clar, és que hem d'anar a guanyar, o no?
Sí.
Molt bé. Doncs... Marc Cotillas, moltes gràcies per estar avui en directe. Vindrem a veure què tal ho fas, que ho fas molt bé, ja ens ho han dit, i que vagi molt bé el torneig i aquest pàdel inclusiu.
I una altra cosa més.
Sí, digues, digues.
També, de parlar del pàdel, vull comentar-ho, que tinc nòvia.
Ah, sí?
Sí.
O sigui, li declares la victòria a ella.
Sí.
Com es diu?
La Carla Lloyes.
Ah, doncs mira, veus, per la Carla també li declarem la victòria al torneig, sí o no?
Sí.
Molt bé, doncs queda dit. Volies afegir alguna cosa més, Robert?
Res més, que s'apuntin. Moltes gràcies per l'oportunitat i bon dia.
Molt bé, doncs ja hem escoltat amb aquesta família, que és una família del pàdel inclusiu, família amic, ja saben que poden inscriure's, nosaltres també els hi passarem el link, i avui un programa farcit de protagonistes i històries personals que finalitza, i que no acaba aquí, el programa Esport en Marxa retorna dilluns vinent, però no desconnecteu perquè tot seguit, al Faves Comptades, parlarem de l'astènia primaveral, un fenomen que, tot i no ser una malaltia, afecta una part important de la població. Nosaltres, com dèiem, ens retrobem dilluns vinent gràcies a Roc Casas, al control tècnic, us ha parlat amb molt de gust Joan Garcia. Ens retrobem dilluns vinent, la informació continua a cuat.cat, els diferents butlletins horaris i també a les xarxes socials. Adeu-siau, que passin un molt bon dilluns i una molt bona setmana.
Porta en marxa a Ràdio Sant Cugat. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Bona tarda, avui és dilluns 17 de març i us parla la Sara Vella.
Info migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
La nova planificació per fer realitat el Regull Centre rebrà llum verda avui dilluns. Serà el ple municipal de març, on el govern que conformen Junts i Esquerra, que sumen majoria, portarà a aprovació l'acord entre l'Ajuntament i Ferrer per desenvolupar la zona d'habitatge dotacional, equipaments i residències. És un dels punts destacats de l'ordre del dia de la sessió, que començarà a les 3 de la tarda i que es podrà seguir en directe a través de Cugat Mèdia. El projecte preveu desenvolupar llars de caràcter dotacional, equipaments públics per ubicar diferents instal·lacions de serveis urbans, residències privades i una plaça que connectarà el nou complex amb la ciutat. El consistori ha treballat en una nova planificació que inclourà un sostre de 2.000 metres quadrats amb alçades edificables de planta baixa més 4 i descartant la construcció d'habitatge lliure. El govern també sotmetrà a votació el plec de condicions del nou contracte de manteniment de zones verdes. Amb aquest document, l'Ajuntament gastarà 4,3 milions d'euros cada any durant 4 anys, amb previsió que es pugui prorrogar 12 mesos més. El plec preveu la incorporació de més treballadors d'aquesta àrea, així com més dies de poda, més arbres plantats i criteris de sostenibilitat. El ple també debatrà l'aprovació del Pla Director de les Arts Visuals i Plàstiques per al període 2025-2029. Es tracta d'una eina de planificació que busca ordenar, potenciar i donar visibilitat al sector artístic de la ciutat durant els pròxims 5 anys. La sessió també servirà per fer constar l'aprovació de la declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de la Dona. El text ha prosperat a la Junta de Portaveus amb vots a favor de tots els grups, tret del PP i Vox, que van votar-hi en contra. De fet, el dia de la commemoració del 8M va ser l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau l'encarregada de llegir el text.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Pi d'en Xandri ja s'ha incorporat al catàleg d'arbres i arbredes monumentals del país, tal com es va publicar el 8 de març al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest és el primer arbre santcugatenc i el quart del Vallès Occidental distingit com a arbre monumental. La distinció reconeix el valor monumental històric o científic de determinats exemplars d'espècies arbòries, convertint la seva conservació i protecció en una necessitat d'interès públic. El ple municipal va donar llum verda a la tramitació de la declaració del Pi d'en Xandri com a arbre monumental de Catalunya en una moció aprovada per unanimitat ara fa un any. En aquesta moció es va declarar el 2024 com a any Pi d'en Xandri per commemorar el 250 aniversari del seu naixement. El Pi d'en Xandri és una de les entrades més conegudes al Parc de Collserola. La seva imatge amb una gran branca separada fruit de l'afectació de la nevada de 1962 i el seu tronc apuntalat per tutors s'han convertit en un símbol que el 2024 va fer 250 anys. I és que és una de les coses que ha permès el seu seguiment regular després de l'atac que va patir el 1997, justament aquesta, poder datar el naixement d'aquest emblema de la ciutat. I el naixement data del 1774. Es tracta d'un pi pinyoner de 24 metres d'alçada i més de 21 d'amplada que s'ubica a la finca de Can Carreres, al camí de Can Borrell, al sector de la Torre Negra. La seva ubicació i l'intent de talar-lo i cremar-lo l'han convertit en un símbol d'identitat santcugatenca i de preservació de l'entorn natural de la Serra de Collserola. A més, el Pi d'en Xandri ja va ser nomenat arbre d'interès local i comarcal l'any 1995.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
El Leo és un nen de Sant Cugat de 13 anys que des de fa un any es troba sota la custòdia exclusiva de la seva mare, Enri García, tal com van recollir les cautelars del jutjat de primera instància i instrucció número 6 de Rubí. Durant aquest temps, les visites amb el seu pare s'han realitzat en una oficina dels serveis tècnics de punt de trobada. Ara, alerta a la mare, el magistrat ha capgirat la situació, interpreta que la dona està manipulant l'infant i li retira la pàtria potestat, malgrat que el menor ha manifestat per escrit la voluntat de quedar-se amb ella. Ho explica la mateixa mare a Cugat Mèdia.
Me dieron la exclusiva, o sea, creyeron al niño, hablaron con el niño, todas las pruebas que aporté y demás. Ahora, un año después, el mismo juez ha decidido quitarme totalmente todo, sin ningún tipo de prueba objetiva. No, solamente con la valoración del padre de que yo manipulo a mi hijo. Entonces me han quitado patria potestad.
El traspàs efectiu de la custòdia havia de fer-se aquest diumenge a l'oficina de Sant Cugat dels Serveis Tècnics de Punt de Trobada. De moment, però, l'infant, que s'ha mantingut a l'interior del cotxe en tot moment, ha imposat la seva decisió de quedar-se amb la mare. Al lloc s'hi han desplaçat 4 agents dels Mossos d'Esquadra i 3 de la policia local. El cos de seguretat català comunicarà al jutjat com ha quedat la situació. García tem que el magistrat ordeni que la custòdia del seu fill li sigui retirada per la força. Cugat Mèdia, que ha seguit in situ l'episodi d'aquest diumenge, ha ofert al pare la possibilitat de dir la seva, però aquest ho ha declinat i es remet a la decisió del jutge.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
L'àmbit cultural a prop del cel és el projecte fotogràfic de Cugat Foto, que reuneix 6 exposicions que exploren diverses visions de la muntanya en el marc del 40è aniversari de l'expedició catalana a l'Everest de 1985. L'Abacus, el Casal de Mirasol i el Club Muntanyenc són els espais que acullen les mostres des d'avui, aquest dilluns 17 de març. A més, el projecte inclou una taula rodona el 6 de maig a les 7 de la tarda a l'Abacus amb Conrad Blanc i Lluís Gómez, part de l'equip expedicionari. Cada fotògraf interpreta la muntanya des d'una perspectiva espiritual i filosòfica, tractant temes com l'activitat física i esportiva, el viatge o el turisme, el respecte i la sostenibilitat, l'herència cultural i la connexió emocional i psicològica.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
L'alumnat de l'Escola Fusió Música i Dansa ha estat guardonat amb un total d'11 distincions al concurs Baslav Nijinsky 2025 que s'ha celebrat a Osca aquest cap de setmana. Concretament, els santcugatencs han tornat a casa amb 4 medalles d'or, una medalla de plata, 4 medalles de bronze, el Premi Especial Nijinsky 2025 i una beca que consisteix en una invitació d'una setmana amb la Companyia Nacional de Dansa. I amb aquest últim apunt esportiu, deixem això per ara. Trobareu més notícies, com sempre, a www.cugat.cat. Moltes gràcies.
Info Migdia. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Club Helsing Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Me encontré desnudo en medio del desierto. Confundí sus dunas con olas de mar. Intentando un viejo paso de merengue, me olvidé de que olvidé cómo bailar. Asomado a los barrancos de la noche, sumergido en el sombrero de un disfraz. Las criaturas me miraron fijamente y me dijeron: chico, vuelve a tu lugar. Me embriagaron mis anhelos de verdad. Y aún no sé si es que no estuve acertado o realmente lo que quise fue fallar. Me crucé con un amor que yo creía haber olvidado. Su reflejo me hizo ver con claridad. Los aciertos son errores del pasado y los errores un camino que abrazar.
Eres hijo de la madrugada. te derriba.
Arriba y arriba.
Música en català a Ràdio Sant Cugat.
La banda sonora de la teva vida a Ràdio Sant Cugat.
Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night, but I'd rather hit the road. On the night down, so you don't need to shout. I could stay up half the night
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.